Dels ferits han estat traslladats a Itàlia, Alemanya i França per rebre tractaments especialitzats per curar les ferides causades per les flames. Amb aquesta notícia hem arribat a les 4 i 4 minuts, més notícies a les 5 i ara continua Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Heu de saber que la guia Michelin ha triat un aperitiu del restaurant mallorquí Voro com un dels millors plats del món.
Tèntol amb Xisco Nadal.
Començam ara aquesta segona hora de Tèntol, un programa en totes les lletres, i ara s'incorpora Miguel Soler al control tècnic. A Tèntol, fins ara han jugat en les paraules, però ha arribat el moment també de saber què passa a les Balears i al món. I és per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I podem passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. S'incorpora Miquel Jung. Com estàs?
Beníssim.
I en Celestí, que ha estat en jo, en sos dos darrers habitants de sa Dragonera.
Ahir seríem, si encara hi visquessin.
Jo no sé si m'atreviria.
A passar un dia, sí.
Jo crec que podríem anar a fer Nadal, un programa en directe.
Sí, un programa, sí, dos dies també. Però això de viure a una illa buida, a mi m'ho costaria molt.
A veure, si no saps quin temps hi has d'estar, jo tampoc, no crec que ells sapiguessin que hi havien de fer 10 anys, però si vas a fer un dies, vacances...
Te veig molt valent, Celestí, però escolta.
Però no sé si passaria...
Cadascú com és.
No sé si passaria les oposicions, que han passat ells.
No.
Ho han endevinat tot.
I nosaltres ara començam aquesta primera taula de redacció d'enguany explicant-vos que l'aperitiu Ramellet i Maones ha estat seleccionat com un dels millors 11 plats del món.
Ramellet, si tu te'n vas, jo ja no tenc alegria, plorant de nit i de dia, pensant en quan Ramallat, quan tu no hi ets, res del món no me consola, i arreu me trob tota sola, m'assemblen buis esquerrets.
Ara, el restaurant Voro... Ai, no.
No, ara ja no ho vaig llegir jo. La veritat, ja estic tan content amb aquesta cançó,
no,
Xisco...
És que acostumat, estàs al costat, anava a llegir. Dali,
vai, jo. Miquel. El restaurant Voro, situat al Cap Vermell Gran Hotel de Mallorca, és l'únic de les Balears que pot presumir de tenir dues estrelles Michelin, i a part d'això... Ara han rebut una altra molt bona notícia. El seu aperitiu, Ramallet i Maones, ha estat triat com un dels millors 11 plats del món del 2025, segons aquesta guia, la guia Michelin. Aquesta selecció recull els 11 plats que han cridat positivament l'atenció als inspectors de la guia Michelin, que han tastat una mitjana de 270 restaurants de tot el món. I només dos restaurants de l'estat espanyol hi han aconseguit entrar. Un d'ells és el Voro, del xef Álvaro Salazar, gràcies a un plat que reinterpreta dos productes típics de les Balears a través d'una elaboració que, segons destaquen, combina tècnica, memòria i creativitat contemporània.
I volem parlar d'aquesta fita precisament amb ell, amb el xef Álvaro Salazar, del restaurant Voro. Aquí ja tenim en connexió. Álvaro, molt bon dia, com estàs?
Què tal, com estàs, equipo? Todo bien.
Beníssim, i encantats de saludar-te, no només perquè ja tens dues estrelles, sinó que també tens un plat entre els 11 millors, que això ja deu ser com una coronació, dit lo que ets èxit, que ha suposat per tu aquest 2025.
Bueno, sí, muy buena noticia, evidentemente. Ya habíamos seleccionado... Habíamos sido seleccionados este año por la guía, como que teníamos dos elaboraciones, digamos, que estaban en su top nacional, tanto un postre como el entrante que comentáis a continuación, que es el tomate ramallet y el maonés. Y ahora, pues bueno, nos distinguen o nos mencionan, mejor dicho, pues bueno, en esta lista también tan especial que es a nivel mundial, que le da, bueno, ver el tomate ramayet o el mahonés como componentes de un plato que consideran como uno de los mejores del mundo, pues para nosotros es un halago y es algo de lo que, bueno, enorgullecernos y sentirnos felices, ¿no?, al fin y al cabo.
Clar, Álvaro, per qui deu qualcú a la Xina, a Jamaica o als Estats Units, que li agradi anar a restaurants Michelin, se demani què és això de ramallet i què és això de maones, clar, perquè segons quines latituds no tenen per què saber especificitats culinàries, com és aquest cas, una manera també de fer d'ambaixador dels productes de casa nostra.
Hombre, absolutamente. Es que Boro es, creo que es un estándar y una punta de lanza en cuanto a dar luz a no solo a la gastronomía ni a la cultura del comer o de los productos, pues se puede ver, bueno, podemos tener en Baleares, sino que da nombre a muchos productos, a muchas técnicas, quizás a platos, quizás incluso recuerdos, primitivos, ¿no?, que podemos tener en nuestra memoria gustativa y ponerlos en alza, pues es, ya te digo, parte de nuestro trabajo, con lo cual nosotros encantados.
Ara comentàvem aquest plat de ramallet i maones. Com es pots explicar sobre aquest plat? Com està fet i què voleu expressar?
Pues bueno, este plato no es fácil de explicar, ¿vale? Al uso, los platos de Boro, ante todo, intentamos desnudarlos mucho de tecnicismo, de humo, ¿no?, y que todo suene bastante cabal y bastante coherente. Si tú escuchas maones y ramayet, pues tampoco hay que explicar demasiado. Uh-huh. Es precisamente lo que nos gusta hacer a la hora de reflejar nuestra oferta gastronómica y nuestros platos a los clientes, porque creo que todos los tecnicismos y todo este tipo de, recetarios tan complicados que a veces le parece a los comensales, es mucho más evidente de lo que realmente parece. En este caso, lo que hacemos es 4 técnicas de tomate, ¿vale?, con el mismo tomate ramayet. Uno es simplemente triturando el tomate, colándolo y reduciéndolo hasta el punto de caramelización. Para eso el fuego tiene que ser un fuego muy, muy, muy lento, donde los caramelos y los colores no se vayan gociando de ese propio caramelo, que prácticamente nos queda una melaza roja fosforita casi, además de ese tomate, que tiene un sabor hiperintenso, tiene un sabor ácido, tiene un sabor dulce, casi amargo, umami, concentración vegetal. No lleva nada de azúcar añadido porque el tomate ramayet ya tiene los azúcares que le dan esta textura y este color tan, tan novedoso, pero que al fin y al cabo es solo reduciendo los propios tomates. Luego en el centro del plato iría un consomé del agua del propio tomate asado a la parrilla, ¿vale? Estos tomates ramayet asados a la parrilla y luego reducidos a la mitad, en el cual ponemos una lámina de oro y trituramos, ¿vale?, para que tenga ese efecto como de... Además lo emplatamos en un platito que es azul cielo, si quieres llamarlo, y parece una noche estrellada porque se queda un poquito el oro en suspensión y te da todo el sabor de ese tomate a la parrilla o todo ese tomate a la brasa, ¿no?, que podemos relacionarlo a estos sabores pues tan tradicionales, al fin y al cabo. Uh-huh. Luego también tenemos una composición de unos esféricos de albahaca, ¿vale?, una albahaca también de la zona de Manacor, concretamente de Terracor, que nos trae una albahaca maravillosa, viva, fresca, la cual hacemos un licuado todas las mañanas y hacemos unos esféricos perfectos. Y con un puré también del propio tomate ramayet hacemos otros esféricos que intercalamos con estos de albahaca en el propio plato. Y finalmente lo que hacemos es un helado salado, al fin y al cabo, porque este helado no tiene un residuo azucarado demasiado alto, porque así tiene que ser, porque es el primer plato del menú. Imagínate que empiezas a comer por lo dulce, pero es verdad que tiene recuerdos dulces por toda la composición de estos dos elementos. Y luego terminamos con un caramelo de ese propio queso mahonés que va en forma de espiral, digamos, coronando este helado y que invita, bueno, pues a comerlo con curiosidad.
Mira que dinar fa poc, però m'ha tornat a pegar la fam, jo.
I sobretot, Álvaro, no deus un plat que tu te fas a casa teva. No sé si tu, quan llegues a casa, dius, escolta, vaig a fer-me un ramallet i maones, perquè, clar, en tanta elaboració, no sé si quan arribes a casa teva tu tens ganes de fer-te un plat d'aquests per tu.
Hombre, evidentemente no es lo que yo suelo comer en casa, por supuesto. Sí, y además mi tiempo es muy limitado. Evidentemente no es lo que yo suelo comer en casa. Pero es verdad que si comes un buen trozo de un buen pan mallorquín o un buen pan simplemente acariciado por una parrilla o por la leña, le pones un poquito de tomate que también está acariciado por ese fuego y lo acompañas de un buen queso mahonés añejo, pues te puede dar unas notas que no estamos descubriendo nada que no se haya descubierto antes. Son sabores muy, 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 muy tradicionales, muy cercanos al día a día en nuestras vidas, pero la intención de, y la idea y el desarrollo de, del plato pues te dan un prisma completamente diferente y una percepción diferente de sabores tan cotidianos como, como son estos.
Álvaro Salazar, yo no sé vosotros, yo por ti ahora no diré pato rat, yo diré pan acariciado por el fuego. Yo a partir de ahora no lo voy a decir de otra manera.
O sea, no es lo mismo, o sea, que hace bien en cambiar tu glosario.
Evidentment, me fas un pa queronat pel foc, que és un altre concepte.
Clar, si ho volem intentar, Álvaro, és una curiositat, si ho volem intentar a casa, copiar-te, no sé si hi arribarem. Clar, amb tanta reducció, quantes tomàtiques per plat empres per fer un plat d'aquests?
Buena pregunta. A ver, para hacer un plato quizás, a ver, yo normalmente lo veo como por en plas, normalmente suelo llevarla en plas de 30 platos, quizás por un día. Pero te podría decir que quizás para un plato podríamos estar utilizando unos, quizás un kilo de tomate o algo menos, quizás unos 700 gramos aproximadamente de tomate ramallet puro para realizar un solo plato.
Claro.
Clar, perquè hi ha quatre elaboracions i entre que, que poles, fas consomer, fas després gelat, puré i tal, clar, evidentment això, això requereix de matèria primera. I com se te va acudir? I ja t'he deixat tranquil, Álvaro. Com, com vas pensar en tanta elaboració a l'hora de crear un plat d'aquests, que és gairebé com una pintura, si m'apures? Com va sorgir aquesta idea de conjuntar aquest maones amb aquesta tomàtica de ramallet, que suposo que és com un homenatge en Espamboli, però a l'hora de les elaboracions i crear-ho d'aquesta manera, com va sorgir?
Pues quería empezar este año concretamente al 2025, porque este plato es un... Bueno, no sé si lo sabéis, pero el, digamos que nuestra, nuestra oferta gastronómica se va creando a lo largo de los años gracias precisamente a, pues a la existencia de Boro y que, bueno, y a la existencia de otros proyectos en los que yo inicié. Entonces vamos quedando remanentes, digamos, de algunos platos que son ya casi históricos de mi cocina. Entonces este año, el que viene para quedarse al menos un par de temporadas con nosotros, sin lugar a dudas, es este plato. Y se me ocurrió porque me gusta mucho el tomate, amo el tomate evidentemente. El maonés añejo también me parece que tiene unas características tremendas. Tanto queso foráneo utilizando en la isla me parece casi un acto terrorista. Entonces, poniendo un poco en alza pues cosas tan sencillas como y cotidianas como el tomate y el maonés, me apetecía hacer una especie como de sopa fría sin llegar a esta, recordando un poco mi origen andaluz y a mi tierra. Y que fuese completamente adictivo, fuese estético y fuese equilibrado y fresco. Y así fue como empezaba a desarrollar el plato, que por supuesto no nació de la noche a la mañana, sino que inicialmente pensé en esa asociación tan evidente, que a mí siempre me gusta jugar con cosas que parecen al uso muy evidentes, y luego poder desglosarlo y que luego tuviese todo un contexto y a la hora de comerlo, pues que el cliente percibiese exactamente lo que se estaba comiendo y por qué, y lo disfrutase y digamos que esa primera cucharada le hiciese levantar la vista y mirar a cocina sabiendo que, bueno, que iba, pues que quizás el menú Boro es algo diferente y que y es el primer plato, entonces nos encanta hacer esa, ese golpe, ¿no?
I tu, Álvaro, des de la cuina, sabies el dia que venien els inspectors de la guia Michelin?
Pues no, hombre, es complicado saber cuándo viene Michelin, evidentemente, porque son personas que pasan bastante desapercibidos, siempre hay rumores dentro del sector, evidentemente, dentro de algunos chats de colegas del oficio, pero en este caso depende, pues es que claro, es que trabajamos dándole de comer a unas 30 personas todos los días, y bueno, entras en la vorágine del día a día y es muy complicado saber quién puede ser y quién no, pero bueno, en ocasiones sí que tenemos a veces alguna idea de quién puede ser, pero tampoco, no suele ser la estar a la orden del día, digamos, ¿sabes? Suele ser algo más intuitivo, decir, wow, pues esta persona ha comido de esta forma o ha bebido de este modo, y eso sí que a veces pues te hace sospechar.
Clar, Álvaro, tu dius que vos avisau entre companys, en el xat que posau han vist arribar un grup de francesos i a partir d'aquí ja començau a sospitar.
Bueno, no un grupo de franceses, no, porque es que ten en cuenta que los críticos gastronómicos, concretamente de Michelin, son de todas las partes del mundo. Tenemos chinos, tenemos americanos, tenemos españoles, tenemos franceses, tenemos alemanes, tenemos austríacos, tenemos gente de todo el mundo.
Esto es de la Michelin, es que ya no ho posen ni fàcil, perquè clar, si arriba un grup de francesos, te diuen, hola, la, les ramelles,
ja
tu vulguis que no, ja intueixes, Álvaro, que aquí podrien passar coses.
Comença a corregut a la cuina, no?
T'he dit que aquesta mise en place la vull perfecta. I clar, ja te poses...
un minut i mitja d'estat.
Exacte, una mica en ses piles que estan esperant.
No, pero no, a ver, normalmente yo creo que una de las grandes cosas que se han conseguido al menos en el proyecto hasta el día de hoy es que cada una de las personas que entran a bordo y salen por la puerta han comido exactamente igual una que la otra. O esperamos que incluso la persona que va después de la otra haya comido un poquito mejor que la que comió inicialmente, porque intentamos superarnos y que el proyecto pues sume cada día. Pero es verdad que no puede estar con esa, bueno, con esa, ¿no? Claro. Mosca detrás de la oreja constantemente, porque si eres exacto para gente que viene a criticarte y no para tus clientes, que son los que hacen que el negocio exista y los que te dan de comer, pues no tiene mucho sentido, la verdad.
Exacte. Pues per això en Álvaro Salazar, chef, té dues estrelles Michelin, perquè ell pensa en tothom, no només en sos crítics. Álvaro, un plaer, com sempre, escoltar-te. Una abraçada molt forta.
Gràcies.
I enhorabona.
I enhorabona.
Gràcies, equip. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
Adéu, vagi bé. I nosaltres ara volíem destacar aquesta notícia, no passa sempre, que un plat fet des de les illes forma part dels 11 millors plats del món a seguir a Michelin, però, evidentment, venint d'aquest any, i ara hem de comentar com varen anar les campanades, precisament d'aquest moment tan important, el de cap d'any.
I d'així és com de començar comentant que el regnat de Cristina Pedroche s'ha acabat. L'any passat, Televisió Espanyola, amb unes campanades presentades per David Broncano i la Lachus, ja va superar per molt poc Antena 3, després de 3 anys de domini d'Artes Media amb la parella formada per Pedroche i Alberto Chicote. Però enguany, la Uno ha pegat un cop damunt la taula reunint 5,8 milions d'espectadors de mitjana i un 36,3% de la quota de pantalla, mentre que Antena 3 només va arribar als 3,8 milions d'espectadors i el 24,1% de la quota. Ho han aconseguit amb Estopa i Chenoa com a presentadors. I Telecinco, la tercera gran cadena generalista de l'Estat, només va aconseguir un 3% de quota i no va ni arribar al mig milió d'espectadors. Va ser la sisena opció triada per mirar les campanades i va ser superada per TV3, La Sexta i La 2.
Aquí Vetres va fer un 5,4% de quota de pantalla, una molt bona quota, hem de dir. Hi havia una competència com molt ferotge, perquè de cada vegada mos polaritzem més amb aquests temes. Sembla que totes Antena 3 o Televisió Espanyola, aquesta lluita, tot i que TV3 també ha fet un paper meravellós amb en Miquel Núñez i na Laura Escanes, tot s'ha de dir. I nosaltres volem comentar els looks que varen lluir precisament els presentadors i presentadores de les campanades en sa empresària, dissenyadora, assessora d'imatge. És una dona del Renaixement. Raquel Arañón, molt bon dia, com estàs?
Hola, com estàs? Bueno, molt d'anys a tots.
Molt d'anys, estimada, encantat de saludar-te. I te volia demanar si el món de la moda ja s'està comentant com s'ha anat desgastant aquest efecte Pedroche, que sembla que l'any passat ja va anar una mica de rota batuda i enguany ja hi ha més de 10 punts de diferència de share entre Televisió Espanyola i Antena 3. Això vol dir que aquesta fórmula ja està una mica en desús, podríem dir.
Sí, hombre, yo creo que cuando se repite son 12 años que lleva dando las campanadas. Entonces, bueno, es normal que se rompan y que se canse la gente. De todas maneras, si vamos a comentar un poco todo, o sea, es que lo que también... Mira, yo este año he visto la Antena 3, que siempre veo la 1, ¿no? Porque quería ver un poco en directo todo el tema del traje. Y digo, pero hombre, son 12 años, a ver con qué viene este año, ¿no? Tenía muchísima curiosidad.
I Raquel, estimada, quan vares veure aquella superposició de peces que no sabia si anava, que acabava d'aixecar-se de dormir,
És que anava impossible.
I per no sortir sense roba, va agafar com a s'adredor i va començar a fer com a...
Pareixia que havia estirat s'adredor.
Exacte, pareixia que s'aixecava del llit. Aquella ploma, tot plegat, que li costava caminar per les sabates. Clar, tu com a experta en disseny i sobretot com a mentora i dona que controla el tema, et sa manera de dur un vestit si t'acosta tant passejar i fer dues passes?
Bueno, es que yo creo que lo que ha hecho es descontextualizar, lo que ha hecho es presentar la moda como arte, ¿no? Con una causa social, ¿no? Buscando, evidentemente, el impacto mediático y que se hable de ella, como se está hablando, pero sobre todo era algo totalmente simbólico. A mí me horrorizó y lo que más me ha alucinado, porque he indagado bastante estos días, es que el coste de esto, bueno, fue diseñado por Josie, que es un estilista, bueno, conocido, pero, vamos, es que ha costado unos 50.000 euros hacer este look, sobre todo porque una vez que quita toda aquella especie de capa sobre capa, que era espantoso, refiriéndose a los otros años pasados, los vestidos que llevaba 8.500 cristales hechos a partir de leche materna, que se lleva un trabajo artesanal bestial, ¿no? Lo hizo con la joyería Belén Mozas y lo hizo todo este montaje dirigido por Josie, lo hizo el equipo de Vivaz Carrión, pero era un despropósito. A mí personalmente me horrorizó, tanto que todo el tiempo estaba diciendo de sostenibilidad, etcétera. En fin, 50.000 euros, esto me parece un despropósito que no. No me gustó para nada y ya te digo, lo he entendido más que como diseño de moda tal cual, lo he visto más como arte, ¿no? La moda como arte, como cuando haces, mira, yo he hecho moda descontextualizada hecha con gominolas, con cassette, con bimboyas estas de plástico de mudanzas, entonces lo vi un poco así, ¿no? Lo vi un poco como, bueno... busca el impacto y para ello hace como moda, pero moda desde el arte, ¿no? No desde...
Desde el arte, que poca gent
no
va entendre...
No desde la pròpia moda.
No ho dic, perquè enguany sí que cada any suscita certa polèmica, però enguany gairebé totes les crítiques anaven amb un sentit negatiu, no anaven a defensar aquest vestit. Sí. És a dir, és com si ja s'hagués passat la pantalla d'allò que es provocava, perquè després quan se llevava aquell abric, que és el que a mi me va desagradar, no, és a dir, me va sorprendre que anàs pràcticament nua. Clar, que ella anàs pràcticament nua de veure un home que anava totalment vestit, si tots dos, si Pedroche i Chicote haguessin decidit despullar-se i sortir mig nus tots dos, dius, mira, és a dir, és una manera de reivindicar. Però que sempre se despullada sigui ella, arriba un moment que l'any 2025, quan ja hem superat el primer quart de segle XXI, grinyola una mica aquest concepte.
Sí. Así es. No sé, a mí personalmente te digo que no me ha gustado nada, me pareció todo muy dramático, muy dramatismo, muy sobrecargado, todo el tiempo el diálogo, el discurso que decía, ¿no? De la representación de cada vestido en esa especie que no estaba hecho ni con buen gusto, porque el concepto no lo veía mal, el hilo conductor, pero claro, es que iba como... Me hizo mucha gracia porque no sé a quién escuché al día siguiente decir que le recordaba a la montaña de basura de los Fraggle Rock.
Exactamente, ¿no? Sí, ho vaig veure.
Y yo dije, tienes razón, ¿no?
Això va ser, ho va dir a Avellaneda, en això.
Exactamente, Avellaneda. Y tiene toda la razón, porque yo no entendía nada. Yo decía, pero hasta que al final he dicho, no, esto está claro que lo está presentando como arte y como un mensaje social, ¿no? A mí personalmente me ha espantado, personalmente, y sobre todo cuando he indagado lo que ha costado hacer lo que llevaba debajo, que eran mini cristales, que eran una barbaridad de cristales a partir de leche materna, o sea, que suba esta barbaridad, este precio, bueno, en fin. A mí no me gustó, es verdad que siempre crea mucha expectación, ¿no? Cómo van vestidas las presentadoras de las cadenas principales, y que, bueno, hablaremos de las otras tres también que las han dado, pero...
Podem parlar, más que de les altres tres, podem parlar de la Xenoa, com a mallorquina il·lustre, que hem de dir que anava de blanc. Anava ben escotada, t'he de dir, amb una màniga ben moderna, i hem de dir que anava... anava de festa, però anava molt ella, que és una cosa que va dir a mo mare. És a dir, quan... I també ho deia Coco Chanel. No és el mateix que el vestit te dugui a tu que tu duguis un vestit. I en el cas d'anar a Xenoa, ella duia el vestit. I el sabia defensar molt bé.
Sí, bueno, yo aquí coincido cosas contigo y cosas que no, ¿eh? Bueno, no. Me ha gustado mucho...
Raquel Arañón, no son germanes bessones. Podemos discrepar. Tú por eso no te preocupes.
Mira, bueno, me ha gustado mucho, esto ya a nivel general, no solamente es que se ha elegido moda española, incluso diseño emergente, y esto me ha gustado mucho, y ha elegido Alejandro de Miguel, que lo han hecho súper rápido el vestido, porque esto fue una decisión de última hora, esta sustitución de presentar las campanadas ellos, con lo cual... Lo ha hecho muy bien, se ha hecho a medida, es sofisticado, a mí esto me parece genial, la pedrería, las lentejuelas, el color blanco que hemos hablado, o sea, como color que viene para este 2026.
Ya va a decir Pantone, que es blanco y es color sí, de enguany.
Exactamente, el blanco puro. ¿Qué no me gustó? Pues de todo lo que llevaba, lo que no me gustó, pues es el escote, porque el escote no le quedaba bien, no le favorecía nada al escote. Además, el vestido, cuando ella se movía y tal, tenía muy poco movimiento y no me gustaba. Era como mover una columna, ¿no? De derecha a izquierda y de para atrás y para adelante, ¿no?
Es que... Raquel, una pregunta. Tu trobes que haurien de començar a entendre que hi ha vestits que queden bé a les fotos, però que hi ha vestits que no queden bé en moviment? Que és un poble que li passava en Xenoa. Que el vestit, quan ella estava quieta, o les fotos que s'han compartit després, és espectacular. Sí. Però és cert que quan intentava presentar, moure-se una mica en sos estopa, tota l'estona passaves pena que no passàs quan l'any 80 busques en Sabrina i que no li sortís un mugre.
Jo vaig pensar, sí. Passa fred.
Claro.
Passa fred.
Mira, todos estos vestidos que se eligen para las presentadoras, siempre se elige, los que hemos trabajado en televisión y esto lo sabemos un poco, pues que la ubicación, el escenario, que haya contrastes, que quede bien, que quede luminoso, que destaque, etc., ¿no? Entonces, esto sí que lo han conseguido prácticamente casi todos. Lo que tú has dicho es un apunte muy importante. Yo también pienso que el hecho de hacerlo tan rápido, este vestido, como se ha hecho, porque se ha hecho en un tiempo récord, estuve leyendo que lo hicieron en 200 horas, un trabajo de taller e incluso con mucha mano artesanal, pero yo creo que le afeaba muchísimo este vestido en movimiento, porque ella es monísima, ya es una persona muy fotogénica. Pero el vestido tenía que estar quieto, porque yo en el momento que hacía lo que tú decías, cualquier ademán, se movía tal, no me gustaba, no me parece correcto, es un vestido clásico, las mangas en tul, me gusta la lentejuela, el blanco, el plateado, me parece muy correcto, le quedaba muy bien, pero te digo, en el momento que había algo de movimiento, a mí me recordaba una columna, no me convenció por esto, ¿eh? No me convenció por este motivo.
Jo t'he de dir, Raquel, ja me quedo fora temps, que jo me vaig quedar en les campanades d'Ivetres Televisió, que per mi sempre són les millors, un 5,4 de share, som una cadena modesta, però la gent de Balears va estar pendent a un moment o un altre de les campanades de casa nostra. Na Madalena Serra anava espectacular amb un vestit de pronòvies, que ara li he enviat un missatge i li he dit també, Madalena, tu de qui anaves? Perquè jo vull saber exactament qui t'ha vestit. I anava amb un vestit jo el vaig veure com a verd des de casa nostra, però que li quedava com un guant, contrastava molt bé allò que duia en David Ordines, i anava, que és una cosa molt complicada també en campanades, Arañón, no sé si estàs d'acord amb jo, que és anar ben pentinat. Perquè sempre, quan el peinado, tothom intenta fer virgueries i modernós sense tenir en compte sa cara de sa presentadora o del presentador. Sí, i en el cas d'Ivetres, la Madalena Serra anava espectacular, no és perquè sigui sa nostra, però a mi me va agradar moltíssim. Arañón, sí. Com sempre, un plaer escoltar-te. Quan vulguis...
Bueno, que pena que no hemos podido hablar más de Sandra Bermeda ni de Laura Escanes, que para mí fue el top.
Laura Escanes de vermell. Jo només hi ha dues persones a qui és vermell i els hi queda bé. Na Raquel Arañón i na Laura Escanes. Ses dues... dues que també sou com a dues muses, per això. Per tant, ja trobarem l'oportunitat per xafaretjar una estona. Raquel, una abraçada molt forta i molt d'anys.
Un beso para todos.
Adéu, estimada. Que vagi tot bé. I no vull deixar passar l'oportunitat, dos minutets, que ja que hem parlat de cap d'any, acabarem amb un pot de música i escoltarem una cançó que es va estrenar precisament aquell vespre. Yo creo en Dios.
Així sona Todos Estamos Bailando, la misma canción de La Oreja de Van Gogh, la primera cançó que han publicat després del retorn de la cantant Amaia Montero a la banda, després de gairebé dues dècades separats, una cançó...
La primera cançó post-Leire.
Sí, sí, sí. Hi ha gent que deu estar trista. I altres que estaran contents.
Jo trobo que per aquest viatge no calia tant de canvi,
no,
també t'ho dic.
No, realment no. Però bé, aquesta cançó recupera l'ADN pop de l'Oreja de Van Gogh i té una lletra que parla de reconciliacions i segones oportunitats. Just el que ha passat, o no, amb aquesta banda.
Exactament, no. Clar, però les segones oportunitats d'aquesta banda impliquen defenestrar-ne d'altres.
Que qualcú ho passi malament, però sí. Aquest grup va també ha rebut crítiques després de publicar aquest senzill i és que molts usuaris de les xarxes socials els acusen d'haver plagiat una cançó. La mítica cançó Rayant del Sol de Manà, l'escoltam, Xisco, veure mem si sirve això, que l'ha plagiat.
Parau atenció. Rayando el Home, la tonada és la mateixa.
Jo ho trob totalment igual.
No, i també tenen aquest punt com a de cançó de missa, si m'apures, perquè Rayant del Sol, perfectament, podien cantar-la als Escolanet de Lluc.
Sí, quasi, quasi.
I també m'agradaria saber aquesta obsessió que ets pegat ara per la religió.
Ja,
no sé si la Rosalía,
el Lluc,
Los Domingos, la pel·lícula que tant d'èxit ha tingut, ara mos ha pegat com un redescobrir els valors religiosos, que no sé
si
cap on mos
s'ha posat de moda, no ho sé, però no sé, jo també m'ha sorprendre sentir la lletra, escoltar la lletra d'aquesta cançó i que digui jo creo en Dios, no sé.
Que a mi m'ha recordat una mica a sa missa campesina de Nelsa Baeza. Creo en Dios, arquitecto, ingeniero...
No coneixia aquesta cançó,
bueno,
però...
Això va ser una meravella, anys 70-80, que se va parar com a de moda i lo de creo en Dios ja s'havia cantat Solo le pido a Dios, de l'Anna Belén, per exemple, amb en Víctor Manuel. No ho sé, a mi la cançó m'ha deixat una mica fred. Tu que eres Van Gogher, més jo que jo...
Jo mai he estat Van Gogher, però... No sé, m'ha sobtat bastant aquesta cançó.
Jo som Van Gogher d'en Van Sant, no de l'Oreja.
Jo també m'agrada més l'art de Van Sant.
No, que també molta gent diu que varen criticar el vestuari perquè ara s'ha parat de moda amb aquesta espècie com a de túniques.
Sí, mira, ara que teníem...
Barra sarcòfag, que jo hi ha coses que no les cap d'entendre, i llavors també que no mos han duit, i avui de matí m'han acusat de plorar per la meva ferida, perquè jo aquí ja he declarat que som pro-Leire i ho sabeu, però que no mos han tornat a dur a l'actualitat la nostàlgia de l'Oreja de Van Gogh.
No, jo no troc que soni a l'Oreja de Van Gogh dels principis.
Sa
no.
Potència vocàlica, evidentment per un tema d'edat de Namaya, no et sequera quan nosaltres escoltàvem l'Oreja. I troc aquesta operació de màrqueting, que per ara ja està funcionant,
clar,
perquè ja
funciona.
Ha hagut qualque comentari maledicent, no sé si... No, maledicent no deu ser correcte en català, qualque comentari malvolent, que diuen que ja du més reproduccions aquesta cançó que en 24 hores que tot el darrer single que va cantant a Leire. Cosa que trobo una mica de mal gust.
Però de mal gust perquè clarament té més publicitat aquest senzill que tothom en xerrarà sense que facis turres. És normal que tingui més reproduccions.
Perquè també anem a demanar-nos-ho. A qui li interessava l'Oreja des de fer una sèrie d'anys?
A ningú.
Operació de màrqueting i el Manco això ho han aconseguit perquè n'hem parlat a la taula de redacció de Tentol. I ara fem una aturadeta i tot una tornam amb moltes més coses.
El teu moment de Tentol.
Un moment Tentol. I d'arribar a ca meva, estirar-me en el sofà i posar-me a llegir.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Com ens podem refer després de tant de dies de festa? I per què no amb un bon cafè? El món del cafè, per a qui n'és consumidor, és atractiu, saborós, estimulant i, sobretot, interessant. Desperta la curiositat per saber què compram a les botigues i què consumim a ca nostra, en un bar o en un quiosquet. Comencem amb les classes de cafè. Les més conegudes són l'aràbiga, més aromàtica i dolça, la robusta, també coneguda com a cafè del Congo, més forta i amarga, amb més cafeïna, d'aquí el nom robusta. I, finalment, la libèrica, o cafè de Libèria, que rep el nom d'una ciutat de Nigèria. Hi ha tantes varietats, subvarietats i híbrids que aquí només n'hem pogut fer un petit tast dels més importants. I ja està. Terme explicat. Terme acabat.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I encara la ressaca de cap d'any, què seria començar un any sense el concert preceptiu de cap d'any? Ahir a Palma i avui a Manacor el podreu escoltar aquells que tingueu sort d'haver agafat ja una entrada perquè estan totes exaurides.
Segon concert de cap d'any, avui a les 7:30 a l'Auditori de Manacor. Les entrades completament exaurides després del primer concert, a nit passada, al Palau de Congressos de Palma. Mozart, Bizet, Chueca, Sorozábal i, evidentment, Strauss, i aquesta polca, també, interpretats per la Sinfònica acompanyada de la mezzosoprano Sandra Ferrandez i el baríton Javier Franco. Tot sota la direcció de Pablo Mielgo.
I ja el poden saludar, en Pablo Mielgo, director de la Sinfònica. Pablo, molt bon dia i molt d'anys.
Molt bon dia i molt d'anys a tothom.
Com va anar aquest primer concert de cap d'any? Perquè m'han dit que hi ha l'Esperó de Congressos, va ser un èxit.
Sí, la verdad es que ha sido un éxito completo y estoy muy, muy contento de la recepción de... del público, de los músicos, de la institución. En fin, ha sido una fiesta.
Ahir a Ciutat i avui a Manacor. No sé si faria molt el concert d'ahir avui o fareu exactament el mateix repertori.
No, es el mismo concierto y como bien saben todos los seguidores de la Sinfónica, bueno, Manacor ya es un punto de encuentro de la orquesta y es como la segunda casa, el Auditorio de Manacor, donde tenemos esa estupenda temporada de la Parforana y estamos encantados de hacer este inicio de año también con nuestro público de Manacor. Uh-huh.
Per qui no hi hagi anat mai en aquests concerts de principi d'any, com el descriuries? Què hi tocau?
Bueno, es un concierto muy especial porque normalmente viene mucho público que viene a celebrar una fiesta que a lo mejor no está todo, digamos que se une con el público tradicional de la Sinfónica y por tanto queremos ofrecerle pues un poquito de todo, uno de la música de Strauss, como bien has dicho al principio, de los más tradicional, de la música más tradicional de la Viena y de estas fechas y por otro lado pues un toque de la opereta de aquí, que es la zarzuela, y también alguna otra sorpresa que ayer ya pusimos en escena con algo de canción popular y bueno, y dos estupendos cantantes.
Ara ho comentaves, dos cantants fantàstics, na Sandra Fernández i el baríton Javier Franco. Quines aportacions hi fan al concert?
Bueno, es un toque estupendo porque la voz siempre da digamos una apertura al público diferente.
Pablo,
sí.
No, que t'havien que ha hagut un moment que t'han perdut i dic que mos han quedat fora amb Mielgo, no t'escoltam, avanti.
No, todo bien. Digo que ese toque entre lo lírico y lo sinfónico al público le encanta y siempre una voz y cantando pues desde digamos en una variedad de idiomática como esta, pues insisto, es un toque de color a una noche redonda, ¿no?
Com ha estat la seva tria? Hi ha hagut dificultat per triar-los? Ho teníeu ben clar?
No hay ningún problema y estamos encantados y vuelvo a insistir que repito que Manacor para nosotros es una casa fundamental, es además el trabajo que hacen en el auditorio con Tomeo a la cabeza, con su director, es la verdad de señalar, no solo en el mundo del teatro, que todo el mundo lo conoce, sino todo el trabajo que están haciendo y ya desde más de 10 años con la Sinfónica como bandera allí también, ¿no?
¿Y el repertori com el tries? ¿Com se fa la selecció? Pues,
bueno, es un poquito de todo. Cogemos de aquí y de allí, ¿no? Ponemos un poco de Strauss, un poco de hablando con los cantantes de lo que ellos quieren cantar y en función de lo que ellos quieren cantar, pues también ponemos algo también de opereta nuestra y bueno, hacemos que la ensalada tenga sentido con una variedad tan grande, ¿no?
Però es full d'enciam sempre seria Strauss, ¿no? És a dir, no hi ha concert de cap d'any que no soni Strauss.
Quiere escuchar a Strauss, de toda la familia, y sobre todo a Johann Strauss Jr., que es el segundo, el hijo, el gran, el que todos conocemos, pues como el Vals del Emperador, el Danubio Azul, la Marcha de Radetzky, en fin, de todas esas piezas que ya son la melodía tradicional del Año Nuevo y que todo el mundo espera escuchar, ¿no?
Y un director de orquestra, si té concert de día primer, ¿se'n va a dormir tard o no?
Bueno, pues hombre, ya sabemos que algún exceso el día 1 toca, el día 31 toca por la noche, pero bueno, los que tenemos hijos pequeños sabemos que los excesos como el día 1 a las 7 de la mañana toca la alarma, pues más que el concierto de Año Nuevo, hay que tener en cuenta eso, que el día empieza muy temprano, ¿no?
Clar, tu ja tens la teva pròpia marxa Radetzky a les 7 del matí preparada.
Sí,
que
a les 7 de la matí m'empiezan los aplausos, sí.
Clar, i ja per acabar, Pablo, què té d'especial el concert de cap d'any? No sé si tu deies, ve gent que normalment no ve a escoltar la sinfònica. Clar, a mi se me fa molt estrany que durant tot l'any no escolten música clàssica, però que dia primer mos agradi anar precisament a escoltar-ne i que això sigui una tradició.
Sí, bueno, la verdad es que no es una explicación, pues es un fenómeno global, ¿eh? Es un fenómeno global de la gente se vuelve, por ejemplo, las entradas del Año Nuevo en Viena es una de los elementos más preciados de conseguir, por ejemplo, ¿no? Que hay listas de espera hasta de 6 años para conseguir una entrada en el Musikverein de Viena, pues pasa un poco igual en todos los sitios y, por supuesto, la entrada del año. Pues bueno, la gente quiere regalar música sinfónica el 1 de enero y el 2 de enero en este caso, lo cual obviamente no me va a parecer mal. Me encantaría que se difuminara por todo el año y fuera igual de maravillosa esa recepción todo el año, pero bueno, no nos podemos quejar en la sinfónica del cariño del público y de la cantidad de gente que viene a vernos. Pero sí que es verdad que el día 1 y el día 2, pues sí, hay un elemento especial de fiesta y de querer celebrar y bueno, pues se ha hecho como tradición, así que felices, ¿no?
I de Pablo Mielgo, director de la Sinfònica, que vagi beníssim aquest concert avui vespre a l'Auditori de Manacor i res, molta música clàssica i per molt d'anys.
Sí, una vez más, molt d'anys i, com sempre, muchísimas gracias a IB3 por siempre estar ahí con la Sinfònica, que, bueno, sois parte de la família.
Una abraçada molt forta. I nosaltres també, passant de la música clàssica, en el teatre. Perquè heu de saber que aquest diumenge, i també dimarts, a Maria de la Salut, es representa per segon any consecutiu la peça teatral Consueta dels Tres Reis d'Orient.
De teatre històric de Maria torna a dur a escena l'obra de teatre litúrgic i paralitúrgic del segle XVI. Serà aquest diumenge i el dia dels Reis a les 7:30 a l'església de Maria de la Salut. Dramatitza l'episodi bíblic de l'Epifania, amb l'adoració dels Reis, i representa tots els episodis de l'Evangeli de Sant Mateu. La trobada dels Reis, l'anada al Palau d'Herodes, la consulta als rabins, l'adoració, la fugida de la Sagrada Família a Egipte i la degollació dels innocents. Diàlegs, cant i recitat, i música medieval dirigida per Xesc Crespí i Bartomeu Mut, amb la col·laboració de Mireia Rosa Ferriol i Bartomeu Ramis, una consueta immersiva.
I ja poden saludar que ha fet la transcripció del llenguatge medieval per fer-lo més entenedor que nosaltres, que el catedràtic de la UIB del Departament de Filologia Catalana, Joan Mas i Viva. Joan, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, gràcies per convidar-me, molt bé.
No, jo és que sempre que es parla de cosa medieval, ja hi som. Per tant, anem a parlar-ne. Com a peça de teatre litúrgic i paralitúrgic del segle XVI, sí. Què en destacaries perquè sigui considerada una joia del patrimoni cultural dels territoris de parla catalana?
Bé, l'introducció que heu fet és molt adequada. És una peça molt completa, i encara que sigui copiada a final del segle XVI, és un conjunt de peces que conté el manuscrit on és ella, que és molt arcaïtzant. Ens dona, en la majoria de casos, una visió molt estricta de com era el teatre dins un temple, dins la seu, molt sovint, en època medieval. El capellà que ho va copiar, o la persona que va copiar l'obra, segurament va replegar tot el teatre que va tenir el seu abast, però molt era d'èpoques anteriors. I aquest és d'un primitivisme, i la tècnica teatral és tan adaptada o tan estricta en relació a l'època medieval, que encara la fa més interessant.
Ja ha estat fàcil adaptar-la a un llenguatge entenedor? Ara ho dèiem, clar, no és el mateix un públic del segle XV-XVI, sí, que un del segle XXI, que, clar, estem acostumats a videoclips i a reels, sí, de 20 segons. No sé si tot, sí, una consueta en segon quin llenguatge, mos costaria molt de seguir-la.
Ventura, per pensar que serà, és un llenguatge molt críptic, però no és així. Literàriament és molt senzilla. Ha de pensar que un espectacle medieval i era tan important el llum com el moviment per dins dels temples, a part escenogràfica, com la música. Aquests tres elements conflueixen i fan un espectacle, jo crec que total, no? En tots aquests aspectes. La gent pot seguir perfectament i es pot meravellar, això, en l'espectacle, no ho sé, com quan se posa davant d'un, no ho sé, una taula medieval de gran qualitat, quedes admirat, no? Jo crec que aquesta és la definició de l'obra. És un monument, anava a dir literari, però jo crec que és més un monument espectacular. El manuscrit dona indicacions de com han de cantar, de com han de moure's, indicacions que els músics, per això han tingut la sort de dins que escrivien també un mut, han d'interpretar, i que el director d'escena, que era en Joan Gelabert, també ha hagut d'adaptar a l'Iglesia de Maria.
I Joan, se diu consueta perquè, com tu dius, hi ha indicacions, perquè un consueta també era com un apuntador, o se diu consueta perquè és un llibre de costums, no, d'una iglesi i...
Exacte.
I té aquest nom.
Les consuetes eren allò que habitualment es representava dins un temple, per exemple, dins la seu. I, clar, això eren consuetes, eren habitualment representats els dos reis, sí. N'hi ha dues de consuetes, han fet una petita modificació, n'hi ha dues en aquest manuscrit de consuetes dels tres reis d'Orient, amb el mateix títol. El que han fet és recuperar-ne una íntegrament, sé que creien que és de més qualitat, i l'hem ampliada en fragments de l'altre perquè el cicle dels reis hi surti complet.
Una fantasia.
Una fantasia.
És a dir, Joan Mas, un alquimista de la literatura catalana.
Ara mos ho deia, que la representació d'enguany té novetats respecte a la de l'any passat, dura una miqueta més, hi ha nous textos, nous personatges, té veus en off, una escenificació molt més activa en representacions per tot el temple parroquial. Com l'heu prevista en aquesta representació d'enguany?
Bé, nosaltres estàvem ara en aquest moment en capella i passàvem una penada, però confiant que surti bé, confiant que surti bé, hem imaginat això, que tot el temple fos escenari, tampoc no... Fins allà on podem, vull dir, fins allà on podem, no feim foc d'artifici, no? Feim allò que podem. I que musicalment també s'ha enriquit un poc, perquè podem un trio, que és una veu... però es presenta el trio, no? Canten tres veus, fragments, fragments més narratius, diríem, de l'obra. I llavors tots els personatges que són de set, em sembla, si no m'he equivocat.
Ja n'hi ha, ara que estem acostumats a anar a veure microteatres i que l'altre dia entrevistàvem l'obra que varen fer de Cyrano, que varen fer en el centre principal, que ho varen reduir tot a tres personatges perquè no se poden fer, diguéssim, bolos en més gent, poden tenir de set persones dins a Maria de la Salut fent feina a una obra, és tot un luxe. Clar, que... No digues, però no, Joan.
Que no són professionals, clar. La majoria dels intèrprets són gent d'Espaula, que altruistes, i els músics també són altruistes en aquest sentit. Vull dir, ningú és professional en el sentit que cal dir un sou per fer aquesta obra.
Clar, tradicionalment...
I ara mateix, ara mateix, dins la sacristia, que he sortit de la sacristia, hi ha 20 persones que s'estan vestint per fer l'assaig general, i és un galliner.
Hi ha nervis, hi ha nervis.
No, nervis no. Sí. Supos que quan estàs ben dirigit i ja saps el que has de fer, els nervis devien ser en els assajos previs.
Fa bastant bon fer feina, ara ja sé. El tenen molt, molt seu, no? Cadascú s'ha fet molt seu en el seu paper dins aquest muntatge.
Clar, Joan,
una persona que ha fet vestits, o dues persones que han fet vestits també, gent d'Espaula, cosidores, que s'hi han abocat i fan un vestit, alguns de vestit, perquè la majoria són vestits litúrgics, però n'hi ha camarades que una capa feta a partir d'una cortina de domàs vermell, que és espectacular.
És a dir, que tot el poble s'ha implicat amb aquesta representació, i clar, dia 6 de gener... És tradició, a les voltes, que se faci l'adoració dels reis, l'adoració dels reis d'Orient, de Llorenç Mollà, que se representa precisament el Dia dels Reis, però no té res a veure amb aquesta consueta. De fet, la de Mollà és molt més contemporània, tot i que mantén la tradició d'aquesta representació del fet dels reis d'Orient.
Sí, diríem que és el punt de partida, això que feim nosaltres de volem fer, i en Llorenç Mollà és el punt d'arribada, allà on els reis han anat modificant, han anat evolucionant al llarg dels segles. El punt d'arribada és Llorenç Mollà, i el punt de partida era el teatre litúrgic, segurament abans d'aquesta peça que nosaltres representem, que hi hagués les manifestacions en llatí de teatre litúrgic sobre l'adoració. Serà Sordo Stella, o Stella és l'estrella, l'estrella és també central, no?
I Joan, tu fa anys que ensenyes, a part de poesia, també teatre a la universitat. Tu has notat una revifalla de lo que seria tot el tema de cultura popular, però també teatre i ganes de representar-se, i que exemples d'allò que passa aquest dies a Maria de la Salut, encara que tu hi siguis a de vora com a catedràtic, però que també té un punt popular de gent que necessita reconnectar-se a arrels.
Sí, no, nosaltres aquesta de l'acceptació col·lectiva és una cosa de ser més gratificant que et poden passar, no? Tens una idea, penses que vas del món obsessionat amb aquella idea, però no penses que tindràs una resposta tan entusiasta de molta gent, perquè han necessitat molta gent que han parlat d'això, però vostè ha fet estrella, altres dies, que la gent s'ha volcat per fer vestits, etcètera, etcètera.
Idò, Joan Mas, que vagi beníssim aquesta representació de la Consueta i enhorabona per aquestes iniciatives, i ja que fa 2 anys, que siguin 20 més.
Gràcies, a veure, fins a bona voluntat. Gràcies per tot, però.
Una abraçada molt forta, Joan, fins aviat. Adéu. I doncs ja ho sabeu, aquest diumenge i també dimarts serà a Maria de la Salut que representarà per segon any consecutiu la peça teatral Consueta dels Tres Reis d'Orient. Junc, tu que ets un home també de teatre, què aniràs dia 6 a l'Adoració dels Reis a ses voltes o t'animaràs a anar fins a Maria de la Salut a veure aquesta Consueta?
Se poden anar a ser dues coses, no?
Clar, perquè una és de matí i l'altra és de cap vespre. No te feia tant de recórrer l'illa de punta a punta cercant, cercant inspiració divina.
Aquest dia pot ser preciós, no?, veure aquestes dues obres.
Ho pot ser. I ara parlarem de rap, perquè allà en...
És que ho tret tant tot, atent tot.
Sí, sí, sí.
És increïble, aquest programa.
Allà en Swing, que ha tret una cançó nova, que ara l'escoltarem amb ell. Nosaltres ara feim un tèntol, res, els nostres companys vos posen el dia en les darreres notícies i nosaltres tot d'una tornem.